Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes. I've never felt so glum. Think I'm made up of moonlight. Don't reach quite as far, but I still show up. Això és glam de Hayley Williams i tot seguit anem amb la Laia Saumell amb Veus que canvien el món. Encarem una nova hora del Penedès Gama Extra aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca. I aquesta hora, arribats en aquest punt, un imperdible de la setmana, la visita de la Laia Saumell i la seva secció, Veus que canvien el món. Ja sabeu que és un espai on agafem un personatge, desgranem la seva biografia, és un personatge que pot estar viu encara, o pot estar mort, però que ha tingut o té una rellevància especial en l'àmbit, sobretot, dels drets humans i socials. Molt bon dia, Laia, què tal?
Bon dia, Marc, molt bé.
Avui tens un personatge que et fa molta il·lusió, perquè m'ho has anat dient de manera reiterada i em deies, que, Laia, fixeu-vos, em deia, Marc, el personatge que porto avui és que em fa molta il·lusió de portar-vos perquè molta gent no el coneix i que està vinculat amb una pel·lícula, oi que sí?
Sí, una pel·lícula que encara no he vist, per cert. Però
que et motivarà segur per veure-la. Fins i tot han proposat de quedar aquesta nit i veure-la. Jo proposaré també la colla, perquè segur que és un bon plan. A veure, parla'ns d'aquest personatge, perquè ara ens has posat la mel als llavis, però de qui parlarem avui?
Doncs mira, avui us parlaré d'un personatge que al principi de la història no us creureu que sigui el retrat del que esperaries d'un heroi. Però tot i així, aquest home, que és Oskar Schindler, va acabar salvant 1.200 vides en un moment molt fosc del segle XX.
I per què és conegut aquest home, aquesta persona?
Vale, doncs començo amb la seva història.
Vinga, va, som-hi.
Mira, Oskar Schindler va néixer el 28 d'abril del 1908 a Moràvia, una petita ciutat de l'imperi austro-hongarès. El fill d'una família catòlica alemanya, va créixer entre llibres i comoditats modestes. No era un estudiant exemplar, però sí un noi despert, hàbil amb les paraules i amb una facilitat innata per fer amistats o negocis. Des de jove tenia tres passions: les dones, els negocis i la bona vida.
A veure, això no sé si comença massa bé, eh? Tres passions, les dones, què vols dir amb això?
Doncs mira, és una personalitat que l'acompanyaria sempre. Encantador, imprevisible i capaç de guanyar-se un somriure, però també de prendre decisions fredament calculades. Mm. De moment això no sembla gaire un ídol o un heroi, no?
No, i que no, sembla més aviat al contrari, com a mínim, per als ideals de la societat actual.
Exacte.
Però és una persona que s'emmarca dins d'un context molt determinant, no, de la història del món.
Exacte.
Que és el nazisme.
Exacte, molt bé. En la dècada dels anys 30, Alemanya era un terreny fèrtil pels canvis radicals. Però la Gran Depressió havia arruïnat empreses, famílies i esperances. I enmig d'aquell panorama, com ja sabem, va guanyar el partit nazi liderat per Adolf Hitler, que cada cop anava guanyant més força amb promeses d'orgull, nacionalitat, nacional i prosperitat.
Llavors aquí és quan hi ha un gir de guió, no?
Exacte. Oskar Schindler, bueno, més endavant, jo crec,
sí?
Hi ha un gir de guió.
Vinga, vinga, no farem spoilers encara.
Exacte. Oskar Schindler en aquell moment no era un home mogut pels ideals polítics profuns. No era un fanàtic ni un seguidor apassionat del nazisme, però tampoc li feia fàstic apoderar-se de qui no tenia poder. Veia que el partit era una porta oberta a contactes influents, privilegis i negocis rendibles.
Clar, en aquella època, i en un context no del nazisme, molta gent es movia per interessos també, per no veure's afectats amb aquest context, no?
Exacte. I llavors el que va passar és que el 1953 es va unir a l'Abwehr, el Servei d'Intel·ligència Militar Alemany, com a agent. I el seu encís natural, sumat amb una certa hostícia, li van permetre teixir, doncs això, una xarxa d'amistats amb militars i oficials del Reich. L'any 1939, després de la fulminant invasió a Polònia, Schindler va arribar a una Cracòvia ocupada pels nazis. Els carrers, encara marcats per la recent guerra, estaven plens de soldats alemanys, vehicles militars i castells amb esvàstiques que penjaven a cada cantonada. El règim havia iniciat una política de confiscació massiva de propietats jueves. Botigues, tallers i fàbriques passaven en mans d'empresaris alemanys o col·laboradors del partit, a preus que semblarien ridículs. Per això, ell va ser una oportunitat d'or. Amb el suport de les autoritats nazis i la seva habilitat per negociar, va adquirir una fàbrica d'esmalt a les afores de Cracòvia. Bueno, la fàbrica, el nom de la fàbrica és molt complicat i no m'agradaria posar-me...
No el direm, no el direm per si de cas. Sí, el tinc aquí i realment és complicat i molt llarg. Que crec que encara que ho intentéssim, no diríem bé el nom.
Exacte, o sigui, no.
Obviem-ho. Molt bé, una fàbrica. Deixem-ho així.
Oficialment produïa estris de cuina i més tard peces per l'exèrcit. La mà d'obra jueva, considerada per les lleis racials nazis com a inferior i, per tant, explotable, era abundant i molt barata. Contractar-la no només reduïa costos, sinó que també li assegurava protecció davant la competència local. En aquells primers mesos, Schindler no tenia cap pla altruista. Tot era un negoci. Veia els seus treballadors com a màquines eficients que mantenien en marxa la producció. Encara sense saber que, amb el temps, cada rostre d'aquella fàbrica deixaria de ser només un empleat per convertir-se en una vida que ell acabaria salvant.
I aquí sí. Exacte. Aquí sí és quan hi ha això que comentàvem abans, aquest gir de guió, perquè hem de tenir en compte que aquí no era una persona encara coneguda. Potser m'atreviria a dir que es va donar a conèixer a posteriori, no?
Exacte, sí, a
posteriori. No ho vull dir jo, digue-ho tu.
Digue-ho no, ho has dit bé, sí, ho has dit bé. Pues, com hem dit, al principi, Schindler, la fàbrica només era això, una màquina de fer diners. Els treballadors jueus entraven i sortien sota la vigilància d'oficials alemanys amb el cap baix i les mans escarrades pel fred i la feina. Però amb el pas dels mesos, Oskar va començar a veure el que passava fora dels murs de la seva fàbrica.
Atenció aquí, eh?
Vale. Les notícies arribaven a cau d'orella. Les famílies senceres desnonades, botigues saquejades, gent desapareixent d'un dia per l'altre i rondes nocturnes de la Gestapo que convertirien en una rutina el terror.
Llavors aquí és quan hi ha aquest canvi de mentalitat, aquest canvi de xip. Aquesta persona, l'Òscar, comença a veure realment el que passava de cara en fora, no? I tot això com el va commoure?
Doncs, bueno, més endavant, Marc, més endavant. De moment t'explicaré que el gueto de Cracòvia va ser creat al març del 1941. Allà desenes de milers de jueus eren obligats a viure amuntegats amb fam i malalties, esperant un destí que tothom temia, però que pocs gosaven anomenar. Schindler, gràcies als seus contactes i a la seva condició d'empresari, hi podia entrar. I el que va veure li va deixar una empremta profunda. Nens amb peus nus a la neu, avis aferrats a poques pertenences, mares intentant calmar la gana dels seus fills amb trossets de pa negre. El punt d'inflexió va arribar durant una operació de neteja del gueto l'any 1942. Del seu cotxe, Òscar va presenciar com soldats alemanys treien la gent de casa seva a crits, colpejant-los i separant famílies. Entre el caos, va fixar la vista en una nena vestida amb un petit abric vermell, l'únic toc de color enmig de tanta grisó, que caminava sola i desorientada. Dies després, reconeixeria aquell mateix abric apilat entre un munt de roba confiscada. Aquella imatge, segons diuen alguns testimonis, el va perseguir per sempre. A partir d'aquell moment, ara sí, Marc, va utilitzar la seva fàbrica i va deixar de ser només un negoci. Va començar a utilitzar-la com a refugi. Contractava jueus no tant per la seva mà d'obra, com ja hem dit, barata, sinó perquè sabia que mentre treballessin en aquella fàbrica estarien exempts de la deportació en camps d'extermini. Llavors és quan es va convertir en aquest mestre de la doble cara que abans comentàvem davant dels oficials nazis. I és que davant seu era un soci lleial que subministrava materials a l'exèrcit, però davant dels seus treballadors era una barrera fràgil però vital contra una mort gairebé segura.
O sigui, és digne d'una pel·lícula, això, jo crec, eh?
De fet, és el que t'he comentat abans. Hi ha una pel·lícula d'això que jo no he vist encara. Avui la veurem.
Vinga.
El 1944 el front oriental s'acostava i els nazis començaven a tancar fàbriques i a traslladar els treballadors jueus als camps d'extermini. Per a la majoria, aquell trasllat significava una sola cosa: Auschwitz. I al final, tots el sabem. Oskar Schindler sabia que si no actuava ràpid, els seus treballadors, homes, dones i nens, serien deportats i assassinats. Va començar llavors una cursa contra el rellotge. Amb l'ajuda d'un comptable i amic seu, va elaborar una llista amb noms i cognoms i dades de cadascun dels seus treballadors que volia traslladar a una nova fàbrica al territori de la República Txeca. Oficialment eren treballadors essencials per la producció de guerra. En realitat, eren vides a salvar. Cada nom que s'afegia a la llista era una petita victòria contra el sistema. Però aconseguir que els oficials l'aprovessin no era fàcil. Òscar utilitzava totes les eines que estaven al seu abast. Diners, suborns, regals cars, caixes de xampany, joies, tot el que tenia i més. La seva fortuna guanyada inicialment a profitància del règim es va anar esfumant en suborns i salvar la vida d'aquelles persones. La llista al final va incloure uns 1.200 jueus, homes i dones que gràcies a aquell document escaparien de la mort segura a Auschwitz. Però el viatge fins a aquest lloc no seria senzill. El tren amb les dones i els nens es va desviar cap a Auschwitz, per error administratiu. Quan Schindler ho va saber, es va plantar al camp i va negociar amb diners, alcohol i insistència fins a aconseguir la seva alliberació. Aquells pocs dies d'incertesa van ser un infern per als deportats, però finalment van arribar sans i estalvis a la seva nova fàbrica. A la República Txeca, Schindler va mantenir el joc de doble cara. Feia veure que produïa material bèl·lic pel règim, però en realitat el que feia era practicar a fabricar projectils defectuosos a propòsits per no ajudar l'esforç de la guerra nazi. Els seus treballadors rebien menjar, roba i protecció fins al final de la guerra.
I el van enxampar en
no.
algun moment? No, eh? O sigui, havent-hi tantes persones, amb el risc que això comporta, perquè, a veure, qui vulguis, qui no, això es podia escampar d'alguna manera,
exacte,
no?, que els estava protegint. Va poder passar per alt tot aquest règim nazi, o si més no, ser una persona que jugava a les dues bandes, però ja amb aquesta finalitat, doncs, de caire més social. Clar, tot això com es va donar a conèixer al final? És a dir, la gent com li va reconèixer al final, doncs, aquesta tasca que va fer?
Doncs, després, aquest reconeixement després no va ser recompensat. Ara t'explicaria amb la continuació de la biografia, ja veuràs. Doncs quan al maig del 1945 Alemanya es va rendir, aquells 1.200 homes i dones coneguts sempre com els jueus de Schindler eren vius gràcies a la tossuderia, l'hostícia i el coratge d'un home que havia començat com a un oportunista i havia acabat arriscant-ho tot per salvar-los. I és que quan la guerra va acabar, Oskar Schindler sabia que si es quedava territori controlat pels soviètics, podia ser acusat de col·laborar amb el nazisme. Ell i la seva dona van fugir cap a l'oest, portant només el que podien carregar i la gratitud eterna dels seus treballadors. Però la pau no va portar-li fortuna. L'home que havia gastat tot el que tenia per subornar oficials i mantenir viva la llista es va trobar sense negocis, sense estalvis i sense feina estable. Va intentar muntar empreses a Alemanya i més tard fins i tot a Argentina, però totes van fracassar. Durant anys va viure gràcies a l'ajuda dels mateixos jueus que havia salvat. Molts d'ells li enviaven diners o el convidaven a visitar-lo a Israel. Allà Schindler era rebut com l'heroi. Les famílies el presentaven als seus fills i nets com l'home que els va salvar la vida. El 1962, l'estat d'Israel el va reconèixer oficialment com a just entre les nacions, un títol atorgat als no jueus que havien arriscat la seva vida per salvar els jueus durant l'Holocaust. Schindler va plantar un arbre al jardí del Museu de l'Holocaust, a Jerusalem. La seva salut, però, es va anar deteriorant i Oskar Schindler va morir el 9 d'octubre del 1974, als 66 anys, a Alemanya. Però petició seva va ser enterrat a Jerusalem, l'únic membre del partit nazi honorat amb sepultura a Israel. A la seva tomba sovint es poden veure pedres deixades pels visitants, una tradició jueva per honrar els morts. Però el seu llegat, com és d'esperar, no és només salvar aquestes 1.200 vides, sinó també totes les generacions senceres que han nascut gràcies a aquell acte de valentia. I és que els seus descendents, els podríem dir els jueus de Schindler, ara es compten a milers arreu del món. Així, Marc, un home que havia començat la guerra buscant riquesa i influència, la va acabar amb un tresor que no es pot comprar, la gratitud eterna d'aquelles vides que ha aconseguit arrencar de les mans de la mort.
Déu-n'hi-do. Com has trobat aquesta persona? Pregunto jo ara.
No, doncs aquesta persona... Bueno, jo sabia que...
Tu ja sabies que existia aquesta persona, ho t'havien comentat la història.
Sí, jo sabia que existia la història i la pel·lícula. I la pel·lícula sabia que era real, però que encara no l'he vista perquè diuen que és molt trista i a mi això em tira una mica enrere. Exacte. Llavors, quan ara he estat pensant... Ara hem viatjat a molts llocs amb totes aquestes... Amb les biografies hem viatjat a Amèrica, hem viatjat a l'Àsia, hem viatjat a l'Àfrica...
Sí, pràcticament a tots els continents.
Però a Europa no havíem viatjat encara. I doncs m'ha semblat que començar doncs, aquest continent amb aquesta persona tan... Perquè a Europa no es pensem que no anem mancats de drets humans, aquí a Europa tampoc, i menys doncs, això al segle XX. Doncs em va semblar una persona interessant i a més aquesta doble cara i aquesta evolució del personatge, no? Vull dir, comença en un principi sent un home de negocis i acaba doncs, tenint empatia amb persones que estaven sent perjudicades per un règim que ell havia afavorit, em sembla de les més interessants que tractarem aquí de biografies.
La pel·lícula es diu La llista de Schindler?
Exacte, que és aquesta llista que t'he parlat, que ell apuntava tots aquests treballadors per destinar-los a una altra fàbrica, per produir armament, i els salvava a l'hora d'anar a Auschwitz.
Doncs mira, ja us la podeu anotar, La llista de Schindler, aquesta pel·lícula del 1993, que dura... És llargueta, eh?
Sí.
Veig que dura 3 hores i 15 minuts. Per tant, si aquests dies de vacances...
Amb llagrimeta.
Amb llagrimeta, això sí, amb els clínics al costat, doncs ja teniu una recomanació d'estiu. Laia, per anar acabant, una reflexió final, com sempre, perquè és una persona que es mereix una pel·lícula, sens dubte.
No, sí.
És que es mereix una pel·lícula perquè la història dona de si.
Exacte. Doncs jo diria que, per molt que sovint ens pensem que els herois són persones que des del primer moment tenen un objectiu clar, una brújula moral perfecta, com hem anat veient, que eren persones determinades amb un objectiu, Oscar no encaixa en aquesta imatge.
Podríem dir que trenca, no? Amb aquesta monotonia de persones que hem anat comentant les
darreres
setmanes.
Que des de petits tenien
un objectiu molt clar, no? Ja sabien el que es volien dedicar, molt bé.
En canvi, aquest va començar a ser un home pues, ambiciosament interessat pels diners, poder i influència, i no per salvar vides. I potser precisament això fa que la seva història sigui tan poderosa, perquè ens recorda que fins i tot les persones amb defectes, contradiccions i errors poden acabar fent coses extraordinàries. Schindler no era un sant, va beure massa, gastava més del que tenia i va formar part d'un partit nazi. Però quan va veure la magnitud de l'error, Quan els ulls ja no li van permetre ignorar-ho, va actuar. I no només va actuar, sinó que va arriscar-ho tot, va donar-ho tot. Va gastar la seva fortuna no per engrandir-se, sinó per protegir aquells que el règim volia exterminar. Va mentir, va falsificar documents, va subornar oficials, tot per mantenir 1.200 noms en una llista que significava una cosa molt senzilla, però infinita. Vida. I al final va acabar sense diners, sense negocis i sense reconeixement universal durant la seva vida. Però el que sí que va tenir va ser la gratitud eterna d'aquelles persones i de totes les seves famílies. Avui milers de descendents dels jueus de Schindler viuen, estimen i riuen i somien gràcies a aquell home. La tomba d'Oskar Schindler a Jerusalem està coberta de pedres deixades pels visitants. No són flors que s'assequen, són pedres que perduren. Símbol que la seva memòria no s'esviarà. I que si és el veritable llegat, no es mesurarà en riquesa ni títols, sinó en les vides que has tocat, en les que has salvat. Potser Schindler no va començar sent un heroi, però quan va arribar el moment de triar entre el silenci incòmode i l'acció arriscada, va decidir salvar vides. I això és, al cap i a la fi, el que el món mai oblidarà.
Déu-n'hi-do quin final, déu-n'hi-do quina reflexió, i també el personatge en si, una persona que trenca, com dèiem, no? Amb aquest perfil de personatges que setmana rere setmana la Laia ens ha anat portant, en pel·lícula inclosa, la tornem a repetir perquè realment es mereix, això, aquesta trama en una pel·lícula. La llista de Schindler, ho dic bé,
sí.
Del 1993, no sé, suposo que es pot trobar en diverses plataformes, això ho esbrinarem, però aquesta recomanació està feta. Laia, moltes gràcies una setmana més. I ens escoltem d'aquí una setmana.
Sí,
que vagi molt bé,
gràcies,
que ens espera un cap de setmana llarg, també, va.
Sí.
Aquesta és la motivació de la setmana.
Exacte.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Gràcies.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Divendres 15 d'agost. No et perdis la Diada Castellera de Festa Major de la Bisbal que t'oferim a Ràdio Vilafranca, des de la plaça Sant Jordi de la Bisbal del Penedès. 6:45 de la tarda.
Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Castellera de la Bisbal.
Pep Ribas ens farà viure de forma completa aquesta magnífica diada. Divendres 15 d'agost, Ràdio Vilafranca torna a ser
l'emissora més castellera.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alzina.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:45, us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. La L'atenció primària inicia la seva transformació amb el suport d'eines d'intel·ligència artificial. Des d'aquest mes de juliol, els consultoris de Guardiola de Font-rubí, Olesa de Bonesvalls, La Granada i Vilobí, que formen part de l'equip d'atenció primària Penedès Rural Est, estan provant diferents eines d'intel·ligència artificial a les seves consultes. Una d'elles és l'eina de transcripció de veu a text, que, un cop donat el consentiment per part del pacient, permet recollir i sintetitzar el motiu o motius de la visita. L'eina de transcripció permet agilitar la feina i, sobretot, fer que la conversa amb el pacient sigui molt més propera i tranquil·la. L'eina de transcripció de veu a text forma part de l'assistent digital de suport clínic Axia, que també compta amb altres agents d'intel·ligència artificial generativa, com un chatbot de conversa. Axia disposa també d'un cercador documental per a consultes clíniques amb informació mèdica contrastada, extreta de guies de pràctica clínica i altres fonts revisades. L'equip d'atenció primària Penedès Rural Est, que té una població assignada de 12.000 persones en 12 municipis de la comarca, és un dels 27 centres catalans que s'està desplegant com a CESIR, Centre de Salut Integral de Referència, i està provant eines com aquestes. L'Ajuntament de Sant Sadurní inicia les obres de remodelació integral del pati de l'escola La Pau. Aprofitant la necessitat de substituir el terra de cautxú en mal estat, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha impulsat, en col·laboració amb els equips directius i docents, una remodelació integral del pati per convertir-lo en un espai més orgànic, verd i naturalitzat. Els principals canvis que s'estan duent a terme són la substitució dels paviments de cautxú degradats per materials naturals, saoló, amortidors i permeables que milloren la seguretat i redueixen la temperatura superficial, la reducció de la superfície pavimentada, afavorint l'ús de paviments que no propaguen la calor i que permeten la infiltració de l'aigua, o l'increment de les zones d'ombra combinant sistemes naturals com la plantació d'arbres autòctons amb solucions artificials com tendals, de manera que es volen garantir espais frescos i confortables durant tot l'any. El projecte s'executarà en dues fases. En aquests moments s'estan portant a terme les obres d'enderrocament, pavimentació, seients de travesses de fusta i porta de servei, aprofitant les vacances d'estiu. El pressupost d'aquesta primera fase és d'uns 34.000 euros. Vilafranca impulsa un projecte pilot per millorar la qualitat sanitària i del servei en bars i restaurants. L'Ajuntament de Vilafranca, a través del Servei de Salut Pública, ha dut a terme recentment una prova pilot en una desena d'establiments alimentaris de la ciutat amb l'objectiu de millorar-ne les condicions sanitàries i la qualitat del servei que ofereixen. Aquest projecte s'ha desenvolupat com a complement a les inspeccions sanitàries periòdiques que ja realitzen habitualment a bars, restaurants i altres establiments del sector. Amb l'objectiu de reforçar la tasca que es fa durant aquestes inspeccions, el consistori ha encarregat a una empresa especialitzada la realització d'un projecte formatiu i d'assessorament específic. Els 10 establiments participants han rebut una visita inicial d'avaluació seguida d'una sessió formativa de 4 hores adreçada a tot el personal. Aquesta formació s'ha centrat en aspectes clau detectats durant la visita prèvia, com ara seguretat alimentària, bones pràctiques de consum i qualitat en l'atenció al client. 3 setmanes després, s'ha efectuat una segona visita per comprovar si s'havien implementat les millores suggerides. I acabem parlant-vos del vespreig previ a la Festa Major, que va tenir lloc aquest passat dissabte al vespre. El Parc de Sant Julià acollia un tardeo organitzat pels administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca d'enguany. L'acte es va celebrar fins a la mitjanit i va comptar amb música de DJ, barres, una parada de marxandatge i el vol d'un globus aerostàtic captiu, entre altres sorpreses. Un dels pols d'atracció va ser precisament aquest globus aerostàtic que comentàvem quan es va alçar cap a les 9 del vespre al mateix parc. Després de minuts d'inflar-se, els assistents que ho van voler van poder-hi pujar i gaudir d'una visió aèria de Vilafranca i el seu entorn.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
El món de les assegurances és un món de confiança. Confieu el vostre present i futur a AXA Terrada Assegurances. Assegurança de l'automòbil, de la llar, comunitats, comerços, empreses, de vida, accidents, mèdica. També donem servei per assegurar-vos els estalvis i inversions. Pla de pensions, AXA Terrada Assegurances. El món de l'assegurança és un món de confiança. Protegiu el vostre futur i el de la vostra família. AXA Terrada Assegurances, plaça Vall del Castell 7, Vilafranca del Penedès.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Si pintes, pots. Pintures i revestiments.
Si renoves, pots. Pintures i revestiments.
Si reformes casa teva, pots. Pintures i revestiments.
Pots pintures i revestiments. Som fabricants. Per això t'oferim la millor qualitat i el millor preu.
Ens trobaràs al carrer de la Múnia 52 de Vilafranca del Penedès. Vine a veure'ns.
I també al Vendrell, Tarragona, Cambrils, Tortosa i La Ràpita.
Pots pintures i revestiments. La teva pintura de confiança directament del fabricant al teu pinzell.
Ràdio Vilafranca.
Passen 8 minuts de 11:15 d'aquest dimarts 12 d'agost. Dimarts ens posem a la pell dels joves amb la Mireia Romeu i l'Anna Curador amb la seva secció, La crisi dels 20. Hem tractat molts temes que ens afecten sobretot als joves, però sempre dic que qui més qui menys tothom es pot sentir interpel·lat perquè o tothom serà jove o bé tothom ha estat jove. Què tal, noies? Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, avui sobre quin aspecte parlareu i posareu sobre la taula?
Avui parlarem sobre la salut mental en la gent jove, ja que moltes vegades quan algú ens pregunta com estem, responem automàticament amb un estic bé, però darrere d'això hi ha moltes altres coses, ja que als 20 la salut mental és un tema bastant delicat, ja que és un moment de molts canvis constants, pressió social, moltes decisions per prendre, comparacions...
Mm-hmm. És un tema que afecta els joves, però qui més qui menys tothom també s'hi pot sentir interpel·lat perquè és un... ens afecta a tothom, vaja.
Sí, és un tema que al final està present al llarg de la vida. Sempre pots tenir problemes de salut mental o algun trastorn, etc., que et pugui afectar d'això, l'autoestima provocada per la pressió social, comparacions, bueno, el que parlem sempre, que ens afecta tant. Però bueno, també ens centrarem sobretot en com ens afecta a nosaltres, a la gent jove.
A veure, veig que aquí teniu un document, no sé si amb dades, també amb estadístiques, que sempre ho porta tot ben preparat. Els joves, el tema de la salut mental és una cosa que s'ha anat començant a parlar darrerament, per tant, ara està a l'ordre del dia, però fa un temps no, és una cosa que es passava per alt. En el vostre cas, expliqueu-nos experiències, no sé com ho valoreu tot això, perquè s'ha avançat, però encara hi ha moltes coses a fer.
Sí, i les xarxes socials jo crec que, vull dir, van molt condicionades amb la salut mental dels joves, ja que doncs, ens comparem constantment... Veiem vides que semblen aparentment perfectes, però com amb viatges o cossos ideals o la gent que aconsegueix com molts èxits professionals. i això fa com que afecti la nostra autoestima i que ens comparem molt més que potser fa 20 anys on no hi havia tantes xarxes socials.
Clar, perquè a més, o sigui, a les xarxes socials sempre veiem les coses bones de la gent. La gent penja quan està bé, la gent penja vídeos rient, vídeos menjant, vídeos viatjant, però la realitat no és aquesta. I a més, nosaltres, el pitjor és que racionalment ho sabem, però sempre ens deixem guiar per aquesta aparença que volem portar a terme davant de l'altra gent, però la gent també plora, aquesta gent també té problemes, té dubtes, té crisis, però clar, això no ho publicaran i llavors tu et deixes afectar per aquesta aparença.
Al final és un aparador de falses realitats.
Sí, exacte, i clar, això és el que deriva, el que dèiem, en problemes de salut mental. I com deies, sí que s'ha avançat molt i també, per exemple, la demanda de teràpia, psicòlegs, ha augmentat en un 30% els últims anys, però tot i així segueix sent un tema una mica tabú, perquè, bueno, personalment penso que quan algú diu que va al psicòleg, tot i que cada vegada menys, és veritat que ja ho estem normalitzant, sempre penses, ostres, té alguna cosa greu, i no, potser simplement necessites parlar, necessites que algú t'escolti de manera més professional o de manera que algú que no et coneix. I sempre tenim aquest una mica un perjudici de, ostres, va el psicòleg, què li passa, saps?
Sí, és el que diu l'Anna, que cada vegada és més normal anar al psicòleg, però és el que vam parlar també ella i jo, que si has d'anar per la seguretat social, hi ha llistes d'espera molt llargues, són les sessions limitades i el contacte amb el professional és molt més distant que no pas si pagues un privat. Però clar, és molt més difícil accedir-hi, pagar un privat.
Clar, és una cosa, no diria accessible, vull dir, que és cara. Al final, anar al psicòleg potser no està a l'abast de tothom. I és això, és que si has d'esperar la seguretat social, vés a saber quanta estona estàs esperant, no?, fins que realment t'atenguin. Hem normalitzat, o estem normalitzant aquesta qüestió, és veritat, perquè ara és més comú escoltar gent que reconeix que va al psicòleg, i és una cosa que molta gent diu que tothom ho necessita. I esteu d'acord en això? Tothom hi hauria d'anar al psicòleg?
Sí, perquè, bueno, diuen que una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Però tot i així, és el que dèiem, no cal tenir un problema de salut mental per anar al psicòleg, sinó també potser per prevenir-lo. És a dir, tu potser ja et trobes en un punt de teva vida on et sents angoixat o et sents una mica més perdut. I també et va bé, doncs, el que deia abans, tenir algú que t'escolti i t'aconselli des d'un altre punt de vista. I no perquè tinguis un problema de salut mental en el psicòleg, sinó també ho pots anar-hi perquè ho necessites o perquè et ve de gust, simplement. I això es veu dificultat pel que dèiem, per la dificultat de poder-hi accedir. És a dir, la seguretat social, em sembla que vaig llegir que d'uns 32.000 psicòlegs aproximadament que es llicencien cada any, només 2 o 3.000 treballen per la seguretat social. Llavors, clar, hi ha massa demanda i molt poca oferta, i per això molta gent també acaba no acudint al psicòleg, perquè tenim molt, bueno, normalitzat els preus que cobra un psicòleg privat, que al final no baixaran de 60 euros l'hora, una mica més, una mica menys, depèn de quin, però jo crec que per aquí es situa la mitja. I clar, com pretens cuidar la salut mental de la societat si la gent no es pot permetre cuidar-se-la?
Què més tenim? Perquè realment són dades impactants. Com bé dieu, hem anat millorant, però, clar, vull dir, les butxaques de les persones, doncs tampoc no és que vagi millorant al llarg del temps, perquè hi ha molta gent que no s'ho pot permetre. Què més tenim?
Bueno, volíem parlar també del concepte del FOMO.
A veure, digueu clar, però també de manera accessible perquè la gent entengui què és el FOMO. És un concepte relativament nou, vull dir, potser fa 2 o 3 anys ningú coneixia aquesta paraula, com a mínim jo, no sé vosaltres.
No, a mi també m'ha aparegut recentment.
Sí, sí, sí.
Però
què és el FOMO? A veure, perquè ens entenguin els de casa, en especial.
Bé, bueno, és l'abreviatura de Fear of Missing Out, que vol dir por a perdre's alguna cosa. I és una ansietat social que va molt vinculada, doncs, a la por de quedar-se fora d'un grup o de no estar dins d'un plan o de perdre't alguna cosa i ser discriminat per culpa d'això. I ens impulsa com estar sempre connectats a la gent, a no dir mai que no a algú per por a perdre-t'ho.
A perdre-s'ho, no?
Exacte. I a sentir que ens quedem fora si no ho fem.
Això és un nou concepte que s'ha generat a partir de les xarxes socials, possiblement?
Sí, sí. Aquesta, bueno, globalització que també agafa les xarxes socials perquè veiem contingut d'arreu del món. I bueno, jo crec que és un, bueno, clar, l'està en anglès, entenc que ve o d'Anglaterra, d'Amèrica, això vés a saber, Però
allà s'ho inventen tot.
Sí, exacte. Derivant a això que deia la Mireia, en aquesta por de ser exclòs d'aquell grup o d'aquella massa de gent a la que tu no acudiràs. I realment, a vegades, el que ens passa és que no valorem el que tenim perquè potser ens ho estem perdent per alguna cosa millor o diferent o igual de bé. Vull dir, hi ha vegades que potser tenim un viatge amb la família i, en canvi, aquell dia hi ha una festa aquí al teu poble. I tu ja penses en, ostres, m'estic perdent la festa, estan fent coses sense mi. Tu realment estàs a un viatge que, ostres, potser que valorem també més aquestes oportunitats.
Però després, els que estan a la festa segur que veuen alguna història teva o alguna i pensen, ojalà està on està l'Anna. O sigui,
sí, bueno, és aquest contradictori. Sí.
Vosaltres patiu FOMO? No és una, vull dir, que quedi molt clar, que no és una malaltia, que no és res, sinó és un concepte nou, que bàsicament vol dir, doncs, això que digueu, tenir, potser que tenim de tristesa o no por, però allò no, que potser enveja, no, del que estan fent els altres mentre tu no hi ets.
Sí.
És habitual, vull dir, és un concepte nou, però és un sentiment o una sensació que sembla que hi ha existit, no sé si tota la vida, però com a mínim les xarxes socials ho han agreujat, sens dubte.
Sí, ara li hem posat nom, no? Potser, però bueno, també s'ha agreujat una mica això de, jo penso, de no valorar l'alternativa que tenim, perquè molts cops és això, estem fent plans diferents que no deixen de ser menys, i tot i així sentim aquesta, pues això, aquesta enveja, aquesta angoixa de potser deixar de formar part d'alguna cosa o després quan tornis en aquell grup, clar, penses, ostres, parlaran d'aquella festa, parlaran, passarà alguna cosa i jo m'ho perdré. Llavors t'agafa aquesta angoixa de deixaré de formar part del grup, deixaré de sentir-me tan inclòs i, no sé, això em preocupa.
Sí, jo crec que s'ha de treballar en intentar no tenir-ne, perquè ara que li hem posat nom i que sabem el que és més, jo crec que ara, almenys amb nosaltres, se'ns està com minimitzant una mica.
Sí, eh?
Sí. Ara, de vegades, quan parlem, diem, no tinc tant de FOMO com abans. Vull dir, si em perdo una festa, doncs no passa res, me l'he perdut i ja està. Vull dir, no s'acaba el món.
Ja, també, és fer-se gran. Jo crec que a mesura que et fas gran...
Es perd el FOMO.
Clar, el FOMO. Vull dir, arriba una edat que dius, bueno, per què no vagi aquella festa? No, ni deixaré de tenir amics, ni els hi cauré més malament. No, vull dir... I parlo del tenedeix, també parlo de si a vegades ens ve de gust estar a casa. Si un dia ens ve de gust estar a casa, bueno, doncs no, és això que dèiem, no et sentiràs més exclòs perquè et perdis un dia, un plan.
Clar, si no et ve de gust, doncs no et ve de gust. No. Escolta'm, ja aniràs a la següent festa, que d'això segur que no em faltarà.
No.
A veure, sens dubte, jo crec que hem de parlar de les xarxes socials. No sé si costarà, costarà molt aquesta pregunta que us faré ara perquè és difícil, però hi ha alguna manera, no, per revertir tota aquesta situació? Perquè realment, vull dir, hi ha aquest problema social, no, que la gent publica tot, absolutament tot, fins i tot quan va a cagar, fins i tot. No? Potser no queda extrem, no? Però...
Bueno, el viriel comença
a
semblar-se una
veritat,
mica
així. Clar, què anem de fer? Què anem de fer d'això?
Jo crec que no hi ha marxa enrere, personal, o almenys ara mateix, crec que no hi ha marxa enrere a curt termini o a mig termini, espero que a llarg sí, però vés a saber. Però és que ens hem acostumat a penjar-ho tot. O sigui, volem viure alguna cosa i volem viure-ho per penjar-ho moltes vegades. Que això em sembla que ho vam comentar un dia. Però hem de començar a conscienciar-nos de... Ostres, no tothom cal que vegi tot el que fas. No tothom... Amb quin objectiu també ho penges? Perquè tinguin enveja? Perquè,
per aparentar.
Perquè, clar, perquè vulguis semblar una vida ideal. Què més ens dona? O sigui, t'has de centrar més en que tu et sentis bé, tu passis bé, facis el que vols. Perquè a vegades també potser anem a llocs o fem coses... Pues, bueno, el que sempre ha passat per pressió i per penjar-ho, no perquè de veritat et ve de gust. I això també és una cosa en què hem de treballar en general.
Us costa dir no a les coses?
A mi bastant.
Sí, sí. Sí, sí, eh? Bastant. És a dir, també va a èpoques, penso. Almenys a mi em va a èpoques. Però hi ha vegades que sí que costa molt dir que no per el que dèiem, per aquestes pors.
Per exemple, quan us vaig proposar fer el programa de ràdio, vau dir que sí a la primera, no?
Home, era una oportunitat que no podíem deixar perdre.
Sí, no som difícil de convèncer, la veritat. Exacte. A més, nosaltres sí que ens guiem molt per la frase de...
Tenim 20
anys,
una...
la vida és una. És a dir, a mi la que em diuen això, a mi ja m'han convençut. Perquè és veritat, mai serem tan joves, mai... tindrem l'oportunitat una altra vegada de viure el que t'estan proposant en aquell moment exacte.
També no sé. Nosaltres, del nostre grup d'amics, jo crec que som les més... que ens poden convèncer més en fer coses.
Sí, eh?
No, vull dir, som les primeres a dir que sí a tot.
Oh, anem a tal lloc, sí.
Sí, i som allà.
Sí, sí, no cal que, si no tenim res a fer, no cal que ens convencin.
I si hi hem d'anar soles, anem soles.
Sí, això sempre.
Vull dir.
Això de perdre esplans perquè l'altra gent no vol, exacte, això s'ha d'acabar.
Bueno, i al final són trens que potser passen un cop a la vida.
Exacte.
No ho saps.
No saps si en aquell pla, no sé, trobaràs l'amor de la teva vida o viuràs alguna cosa inolvidable. És que mai se sap, mai se sap. A mi em fa por perdre'm aquestes coses.
Fomo.
Que,
bueno,
llavors sí, tens fomo.
Fomo, sí, exacte. Però és això, sempre penso que la vida, doncs sí que ha de passar, passar el que ha de passar, però bueno, també tu has d'ajudar una mica, no? Si no vius... Si tu no dius que si ets blanc, si tu no fas coses, no viuràs. I si no vius, per què estàs aquí, no?
Sí, sí, totalment.
A veure, hem parlat del FOMO, hem parlat, no, d'aquesta necessitat que tenim molts d'anar al psicòleg, però és una cosa que hauríem de normalitzar, que ja s'està fent, però costa, perquè tothom, no, es diu que hi hauria d'anar. Què més? Perquè el títol de la secció es diu el típic estic bé.
Bueno...
Sí, també que en aquesta època i en aquesta edat també tenim com molta... autoexigència cap a nosaltres mateixos i com tenim el perfeccionisme com molt idealitzat també i volem com que tot ens surti bé i com que volem aprofitar cada oportunitat, intentar aconseguir tot el que puguem i demostrar com a la gent que som capaços de fer el que sigui i això, com el que hem dit abans, també, que implica com infravalorar coses bàsiques que ja tenim i com per exemple... Tenir salut, tenir una casa amb família que t'estimi, fan com que això s'infravalori. Vull dir, coses que ja donem per fetes que no les valorem.
Fins que no les perds. No? Que sovint és allò que diuen. Fins que no perds una cosa... No,
no la valores.
No la valores. Clar,
és aquesta ambició contínua. Sí. Sempre volem més. Sempre volem aconseguir més, millorar professionalment, socialment, amb tu mateix. Sempre vols. I a vegades també va bé doncs, parar i dir, a veure... Sempre està bé voler aspirar més, sempre quan sigui d'una manera sana, sempre quan no et porti problemes ni deixis de fer el que de veritat vols, però també va bé a vegades parar i dir, bueno, també estic bé amb el que tinc, vull dir, no perquè... Clar, tu veus que tothom potser intenta créixer, intenta treballar per aconseguir més, però tu potser ja estàs bé com estàs i no perquè els altres vulguin continuar creixent, tu també ho has de voler, vull dir, has de fer el que tu sents i el que tu vols dins de les teves capacitats i dels teus desitjos, penso.
A vegades ens deixem endur, no?, per el que fan els altres i no fem realment allò que volem.
Exacte, a vegades també quan aconsegueixes un objectiu que volies assolir, com per exemple, no sé, vull dir, acabar el batxillerat, haver-nos graduat, no ens ho premiem, és com, tenim com una obligació, vull dir, que com si fos algo normal i vull dir, que hem aconseguit el que volíem, vull dir, ho hauríem com de premiar una mica més, o no sé, està fent la carrera que volem.
Valorar-nos.
Ho donem per fet ja com si fos algo normal.
Sí, perquè també hi ha aquí una mica un estigma de, a la que es deixa de voler més, a la que es deixa de lluitar, potser es relaciona una mica amb un fracàs, és a dir, no lluita més perquè no pot, no, potser és perquè no vol, perquè ell ja està bé en la seva... O sigui, aquesta persona ja està bé en la seva posició de vida, en la seva posició social, i això és vàlid, vull dir... Tots també hem de posar-nos una mica un límit, vull dir, hi haurà un moment que estarem bé i perquè estiguem bé no vol dir que haguem de, doncs el que dèiem, seguir. Hi ha un moment que també pots estar bé i quedar-te on vols, no?
Bueno, aquí el periodisme passa molt. Vull dir, hi ha gent que porta tota una vida, no, en un mitjà local i és considerat que una persona, no, és més, no més coneguda, però sí que és millor professional si treballa en mitjans com TV3, no, o més generalistes, vull dir que... La Mireia també segur que s'ho trobarà perquè aquí ens passa.
Exacte, totalment, però també per algú s'ha de començar. Vull dir, si no comences en un mitjà local, és difícil també anar escalant fins a un mitjà més gran.
Sí, sí, i això passa també amb moltes altres feines. No? Per exemple, en l'àmbit del dret, no sé, m'ho invento, un bufet d'advocats d'aquí a Vilafranca, no? Potser hi ha qui ho considera, oh, bueno, és una cosa molt residual, potser l'objectiu que és anar a quatre cases, no? O...
Clar, però és molt ideal, o sigui, és... No et diré gaire impossible, perquè evidentment doncs, hi ha oportunitats i si ho treballes sempre ho podràs aconseguir. Però potser el teu objectiu és un altre, vull dir, no perquè no tothom té l'objectiu de quatre cases. O igual ja en àmbits tipus... No tothom vol ser jutge o no tothom vol ser fiscal, que és com el màxim, no? El que més has estudiat.
El que es veu a les pel·lícules,
clar,
bàsicament,
exacte,
no?
O sigui, tu potser tens un altre objectiu, no vols arribar a la posició més amunt, sinó que simplement doncs, sent una advocada formal aquí a Vilafranca, tu ja estàs contenta, estàs còmoda, estàs feliç, perquè al final és el que has de buscar, que t'ompli, el que fas, i ja està, i no cal sempre voler més, no?
Estem parlant molt dels joves, perquè de fer la secció va d'això, no? Però un paper molt important també doncs, el tenen les persones més grans, no? Potser els nostres pares, els nostres avis, fins i tot aquest entorn doncs, més gran, que també doncs, és un punt d'inflexió molt important cap a nosaltres, perquè al final també volen el millor. I sovint doncs, bueno, diuen que el col·lectiu jove doncs, està anant cap a una altra direcció. Vull dir, no sé si m'explico, és a dir, que ens critiquen, no? Ens critiquen com dient... Us espera un futur com molt complicat, tot i que volen el millor cap a nosaltres. No sé que, com ho veieu, això, perquè és una cosa bastant, bastant destacable i segur que molts que ens estan escoltant s'hi senten identificats. No? Aquest jovent com puja, aquesta frase tan, tan típica en el sentit negatiu de la paraula, evidentment.
Sí, sí, exactament. Aquest és un dels temes dels quals parlarem a la següent secció.
Doncs no, no m'hi penso.
I tampoc volem aquí fer gaires spoilers perquè ja ho argumentarem bé.
No sé si tenim alguna cosa més. Ens queden res, un parell de minutets.
Bueno, res, sí, això ja ho comentarem la setmana que ve, perquè ens centrarem sobretot en, sí, en com és concebuda la nostra generació, però és veritat que en aquest sentit estem molt pressionats. Mm-hmm. I també amb la salut mental, també jo crec que ens influeix bastant, perquè al final les generacions anteriors no s'hi van arribar a fixar en la salut mental, no ho veien com un problema, no li donaven veu. Llavors, clar, potser per això també és concebut com una mica un tabú, una mica com... tonteries, no? Perquè ara ja no ho interpretem tant així, la salut mental ja li donem més importància, però fins fa poc es veia una cosa molt puntual, molt de... no ho sé.
Sí, sí, no li donaven importància i ara doncs ha sortit molt més a la llum el tema de la salut mental.
Molt bé, noies, moltes gràcies. Un tema molt interessant i que, evidentment, doncs, ens toca de prop a nosaltres, evidentment, als joves, però a tothom qui ens escolti, segur que també, perquè la salut mental doncs, només ens afecta als joves, sinó a tothom. Moltes gràcies una setmana més i ens veiem el dimarts que ve.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present, no conjuguen altres temps que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran, no vull pensar en el que arribarà demà. L'únic no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.